A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Us trobeu escoltant aquest espai que destinem un cop a la setmana a la sintonia de Ràdio Vilafranca a parlar de literatura infantil o juvenil. Ho fem gairebé sempre parlant amb un autor o autora, ja sigui autor dels textos o de les il·lustracions, també en algunes ocasions amb traductors o traductores d'obres doncs, que tenen autoria d'autors estrangers, però també en alguna ocasió parlem amb responsables editorials. Sobretot ho fem quan resulta que iniciem un primer contacte amb alguna editorial que fins ara no havia passat pel nostre programa. Ja sabeu que organitzem els espais durant 5 o 6 setmanes contactant amb autors que han publicat en una editorial en concret, en les seves col·leccions d'infantil o juvenil, i així anem passant la temporada, passen 4 o 5 editorials cada any per nosaltres, però en alguna ocasió, ja cada cop són menys, trobem noves editorials o editorials a les quals encara no havíem contactat, com és el cas del dia d'avui. A partir d'avui i les properes setmanes parlarem amb llibres que estan publicats per Babulinka Books, l'editorial, i per fer-nos 5 cèntims de quina editorial es tracta i de quines són les seves col·leccions, doncs tenim al nostre costat a l'editora, la Mar González. Mar, benvinguda.
Hola, bon dia, benvinguts.
Gràcies per atendre. Gràcies per atendre la trucada de Ràdio Vilafranca. I, a més, a vegades passa que nosaltres, amb tots aquests anys, que ja fa una colla d'anys que fem el programa, ens hem oblidat d'alguna editorial i descobrim que ens l'havíem deixat i l'afegim a la llista, al cistell, però cada cop menys. I el que succeeix és que apareixen noves editorials. No sé si és el vostre cas. Sou molt joves o teniu una llarga història?
Doncs mira, nosaltres ara tot just estem celebrant els 10 anys, els 10 anys d'història. Amb el que passa que Babulinka ha volgut sempre treballar un model una mica no basat en la novetat i en treure moltes novetats a l'any, sinó en fer llibres de llarg recorregut i de fons. I llavors potser al final costa una mica més fer d'atac en el mercat, no? Perquè si no treus tanta novetat costa més, però aquesta és la nostra filosofia, fer bons llibres i que perdurin molts anys.
Mm-hmm. Llibres de llarg recorregut, ens deies, de fons, i per tant, també amb aquest objectiu al cap d'oferir doncs, un producte que tingui, no sigui només un entreteniment, entre cometes, la bona literatura també ho pot ser, per descomptat, no? Però que doni un pòsit, pel que entenc.
Sí, de fet, Babulinka significa àvia en rus i el nom de l'editorial doncs, prové de molts llocs, és l'origen pel qual vaig triar el nom. Però un era també doncs, perquè els llibres ens poden ensenyar quasi tantes coses com els avis i les àvies, que en el meu cas era la meva àvia qui em llegia la meva experiència de la narració oral, prové d'ella, i per això també vaig voler fer-li un homenatge amb ella, amb el nom de l'editorial. I és això, vull dir, Babulinka mira que tots, si diguéssim, el fil conductor de l'editorial és ser savis el més aviat possible a través dels llibres. Llavors, sigui amb la col·lecció de primers lectors, amb la narrativa juvenil o amb l'àlbum il·lustrat, que ja és per la lectura compartida en edats més primerenques, sí que, tot i que pugui haver-hi humor o gèneres molt dispars, sí que sempre busquem temes que tinguin certa profunditat, que ens facin plantejar qui som, qui fem al món, a l'entorn, aprendre a mirar-lo d'una altra manera i aquest és una mica l'origen de l'editorial.
Per tant, que hi hagi un diàleg, podríem dir, entre el lector i el llibre, no? Que ofereixi sí. aquest aprenentatge amb la lectura.
Sí. Penso que realment el llibre, penso que sí, els que som lectors, tots tenim un llibre al cap que ens va trastocar especialment, ens va obrir una mirada que potser llavors encara no la finestreta no ens l'havien obert, no? Llavors penso que són un canal transformador molt potent, els llibres, i imagina't quan fas el diàleg a casa o a l'aula, llegint un àlbum i tot el diàleg que comporta, no? I les preguntes que s'obren i els debats que generen, i després també quan comences a ser un lector més autònom i també la lectura autònoma que et dona aquests moments de parar, que ara, no? Sembla que el món va molt de pressa i la lectura també ofereix un espai per aturar-nos, per compartir, per mirar-nos, per preguntar-nos, i trobo que és és el més revolucionari que tenim avui en dia, llegir.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I llegir, i segons com, llegir en veu alta, també, no? Es parlàvem justament amb aquests dies, estan de celebració aquí a Vilafranca, un festival que es diu EVA, en veu alta, que és de narració oral, i tenen també una secció que es dedica justament a la lectura de textos en veu alta, i ens explicaven això, la importància de la narració o de la lectura en veu alta també dels textos. I tu ens deies aquesta àvia teva que et va introduir amb la narració oral, o sigui que et llegia textos, et llegia novel·les.
Sí, no, ella em llegia contes populars del nostre folklore i contes que ella també havia heredat de la seva mare, que això és la... Penso que ens expliquem històries des de que som humans, no? És com... És un fil, un cordó umbilical que ens connecta, no?, a totes les generacions, i la lectura en veu alta té aquesta capacitat de crear màgia i alhora un espai molt íntim entre el lector, no?, entre el que està fent l'oralitat i el que l'està rebent. És com si poguessis obrir una porta i en aquell moment el receptor i el lector estan en un altre espai, visquent altres vides, altres existències, i realment és màgia, és que és màgia, i penso que l'oralitat ens ve des de ben petit, no?, quan ens canten les cançons de falda, vull dir, vivim amb això. Llavors és una pena que a mesura que els nostres fills o els alumnes van creixent, els neguem aquesta lectura en veu alta, que a més és la porta també a entendre el llenguatge com un joc, per enriquir vocabulari, vull dir, té infinitat de beneficis, la lectura en veu alta, i a qualsevol edat. Jo quan vaig a fer alguna sessió de lectura en veu alta també per adults, que els llegeixo literatura infantil i juvenil, als adults ens agrada molt que ens expliquin històries i ja ningú ens les explica. I és una màgia que no hauríem de perdre.
Clar, clar, i també jo li comentava amb la Jordina, i ara t'ho dic a tu, ja que també tu et dediques a això, que també per tu o per nosaltres, pels que llegim en veu alta als altres, també ens va bé llegir-ho en veu alta, com deia, per entendre el text. Et dona més capacitat d'entendre un text, perquè quan veus que hi ha alguna cosa que no lliga, l'has de llegir dos, tres o quatre cops fins que la lectura en veu alta surt, no? Surt correctament. Per tant, llegir en veu alta és recomanable per tothom, no? Perquè també ajuda a entendre millor, a profunditzar millor en els textos, no?
Sí, penso que el cervell va molt més ràpid que la llengua. I el fet de poder llegir en veu alta, el que fa és que t'hagis de... No? Hagis d'exclamar-ho millor, hagis de... Les pauses... Has de com mastegar molt més el llenguatge. I això, evidentment, fa que, com que vas més a poc, siguis més conscient de tot el que està passant, tant amb el text com amb la teva oralitat en aquell moment, com amb com ho estan rebent els que t'estan escoltant, no?
Per tant, entenc, Marc, que la vostra voluntat a l'hora de publicar llibres des de Babulinka és que la lectura serveixi també per emocionar les persones?
Sí, per emocionar, per connectar-nos, per... Penso que llegir és una de les activitats, si no estic equivocada, que més parts del nostre cervell connecta. És com un superpoder que tenim els humans i que no ho pot fer altra espècie, i que fa servir quasi totes les parts del nostre cervell. Llavors, sí, és un benefici que hauríem de cultivar i que ens porta cap a obrir també diàlegs, compartir, i no té edat, és com bé tu deies, no? No té edat, fins i tot quan ho estàs compartint amb gent més gran, no? Vull dir que a vegades també hem fet tallers de lectura amb persones grans que no tenen gaire companyia, i el llibre realment és un canal per connectar-nos entre tots i sentir-nos més part d'alguna cosa més gran de nosaltres mateixos.
Doncs a través de Llegir per Sentir també us coneixem a partir d'avui, Babulinka, i en les properes setmanes anirem parlant, anirem conversant amb diferents autors o autores que vosaltres heu publicat. Si et sembla, Marc, fes-nos una pinzellada, no amb detall, perquè cada setmana doncs aprofunditzarem amb cada autor o autora, però si fes-nos un detall d'una mica del que ens esperen les properes setmanes.
Doncs mira, el que us espera és com una mica un tastet de les diferents col·leccions que té Babulinka, perquè Babulinka arriba des dels 3-4 anyets fins als 14 en narrativa juvenil, diguéssim que comencem amb àlbum, després tenim una col·lecció especial per primers lectors, per lectors que ja caminen sols, però que també requereixen d'acompanyament en veu alta, com bé parlàvem, i acabem amb narrativa juvenil. Llavors, aquí us trobareu des de la Núria Parera, que tenim amb ella, ha publicat una narrativa preciosa que es diu La maleta, o el Tamil maquinista, que és un àlbum il·lustrat que també és un llibre que aborda les diferents ètnies com a protagonistes de, no, literatura infantil i juvenil, que no cal que siguem tots tallats pel mateix patró. Quan creiem històries, el que compta és el personatge i no el color de pell que tenim. També us visitarà l'Albert Arraiàs, que us suportarà la visió no només com a il·lustrador, sinó també com a autor, perquè ell té el doble talent, diguem, és capaç d'escriure i il·lustrar alhora. També passarà per aquí la Muriel Villanueva, que és una mestra de la narrativa juvenil, que amb nosaltres té publicat Duna i Dunes, que són unes narratives que estan a molts plans lectors dels nostres instituts i escoles de Catalunya, i que té una mirada que connecta moltíssim amb els lectors joves i val la pena escoltar-la. També tindrem, com no, el Pep Molist, que és el rei de la poesia, i en Babolinca tenim un parell de poemaris publicat amb ell, i podreu, no us la perdeu, perquè gaudireu de la mirada del Pep, que té una mirada de poeta que engrandeix les petites coses de la vida que la resta de mortals ens passen desapercebudes. I també tindrem en Quim Torres, que també us donarà aquesta visió d'un il·lustrador que ha escrit per primer cop una narrativa juvenil, que també ha estat premiada, i us explicarà com ha estat aquest camí.
Doncs déu-n'hi-do la feina que ens esperen les properes setmanes. Alguns autors, com en Pep Molist, per exemple, han passat ja un grapat de vegades pel programa, perquè ja fa molts anys que es dedica en aquest món, i alguna de les autores molt propera, la Muriel Villanueva, que viu aquí al Penedès, i per tant que la coneixem i també la tenim molt, molt propera. En parlarem les properes setmanes. A nosaltres ens resta només en aquest espai d'avui, ja que hem aprofitat per presentar-vos com a editorial amb Barbolinca. Mar, ens queda només que desitjar-vos molts anys més d'història, d'aquests 10 anys que ja heu sumat. Hem vist que són autors d'aquí, catalans, il·lustradors, autors. Feu també traduccions? Busqueu també altres obres per portar-les al català?
Bàsicament la nostra producció, en un 80% aproximadament, és producció pròpia, perquè tenim un talent a casa nostra impressionant, però sí que tradueixo obres d'altres llengües, sobretot clàssics, perquè penso que a vegades hi ha certs clàssics que, tot i que puguin haver quedat, que la gent lluny d'haver quedat antics, penso que fa uns anys enrere potser escrivíem amb una llibertat literària i de pensament superior a amb la qual els autors d'ara han de conviure, no? Llavors, és bonic també posar els lectors d'avui històries que van ser escrites ahir, perquè tenen perspectives molt modernes, tot i que hagin pogut passar 30 o 35 anys. Llavors, quan trobem aquestes perles, o, per exemple, algun deliri dels meus autors preferits quan era joveneta, doncs imagina't que ara els he pogut traduir i publicar-los com a editora, doncs això també ha sigut és el cas del Matrimoni Albert, que és com un clàssic de literatura anglesa. I llavors, sí, quan veig aquestes perles no em puc resistir i les faig traduir al català i al castellà. Però ja et dic, és potser en recuperem una a l'any, i la resta és producció pròpia, tot d'autors catalans, sí.
Doncs aquí queda dit, i repetim la nostra felicitació per la tasca que esteu duent a terme i el desig, doncs, que sigui per molts anys. Marc González, gràcies per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Gràcies a vosaltres, i visca la literatura infantil i juvenil, i gràcies a espais com el vostre, que la feu encara més gran. O sigui que moltes gràcies per donar-nos veu.
A tu, que vagi bé, bon dia.
Bon dia.